La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des de la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Vila-real, les 12 i un minut. Avui estem a 14 de gener i ens despertem en un titular ben gran que diu: el Consell pagarà a les farmàcies per a que notifiquen els positius. Sí, sí. Pues ells no saben res. Me referís a les farmàcies. I ahir, des del centre de salut de la ciutat de Vila-real, els remitien a la gent a fer-se els tests a les farmàcies. I en les farmàcies no sabien res. Les farmàcies van rebre un comunicat durant esta setmana d'un enllaç que tenien que inscriure-se per a dir si volien fer els tests o no. Només sabien això. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I molt bon dia, Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes.
Estic bocabada. I ara auric la veda ja. En Espanya els tests costen 2,94 €, val? Que ja quan diuen 2,94 € ja ens assusten perquè no sabem què estan parlant.
Ja és més de lo que hauria de ser.
2,94 €. En Alemanya, 1,75 €. 1,75 €. I en el Regne Unit, gratuïts. Això per una banda. I per l'altra, el titular obris i diuen: per fi, després de les polèmiques suscitades, se posarà en marxa el nou procés de notificació de positius sanitaris a través de les farmàcies. I esta col·laboració entre el Consell i els col·legis ens ajudarà a identificar millor els casos. Se realitzarà un millor seguiment i se descongestionarà els centres d'atenció primària. Uh-huh. Això és publicat avui en un periòdic de tirada, vale? Provincial. Però és que des d'ahir estaven en els centres de salut enviant a la gent a les farmàcies, que les farmàcies no sabien absolutament res. El titular era que les farmàcies anaven a cobrar, vale? Pues, la Generalitat compensarà el cost que significa la validació i registre de casos que se realitzen en les farmàcies, aunque encara no ha aclarat com. Sí. Senyores, aneu veient des del titular la lletra més menuda? Bueno, això és brutal, val? Europa Press. La Conselleria de Sanidad ya ha activado el enlace para solicitar las bajas laborales de los pacientes COVID diagnosticados por puntos centralizados de obtención de muestras de la red pública, laboratorios privados o test de antígenos de oficinas de farmacia, según ha informado fuentes del departamento que dirige Ana Barceló. Según han informado fuentes del departamento que dirige Ana Barceló. Ni siquiera la propia Ana Barceló. Si entres a les publicacions de la Conselleria de Sanitat Universal, l'únic que n'hi ha avui, 14, és que Sanitat licita les obres de millora i eficiència energètica de la climatització del Centre de Salut de Villena. I a més, este matí, nosaltres, des d'ací, des d'esta casa, hem cridat a diverses farmàcies que ens han dit que no saben res.
Que no saben què és el que se va a fer.
Que això va a col de titular i a d'ells arriba la gent i ells no saben ni el que dir. Que hasta ara se limitaran a dir que sí que volen ser una farmàcia que puga col·laborar en això, val? Que ells miraran si se fan bé el test o no, però clar, si alguna persona arriba i diu, mira, jo me l'han portat a casa i he fet el test, és que imagineu-vos, no sé, penseu en moments en el que se puga donar aquest tipus de coses.
És molt complicat, no? I a més, pensem que la farmàcia és un lloc on hi ha molta gent, no? Suposadament, no? L'altre dia vam parlar d'aquests 5 minuts en els que tu tens que estar amb una prudència de distància, no? Recordem que fins i tot, o sigui, quan has anat a l'ambulatori, a mi m'han fet el test d'antígens dins del meu cotxe, no? O sigui, en un espai tancat i habilitat i sense entrar al centre d'atenció primària per intentar que no s'infectara la resta. Tindran aquestes farmàcies que habilitar un altre espai?
No, no.
Un sanitari, un farmacèutic tan sols per a aquesta tasca, el servei es té que pagar, no? Perquè aquestes farmàcies això no ho tenen que fer altruïstament, perquè són un negoci.
És una empresa privada.
Clar.
Que paga els seus treballadors i, per tant, el temps que empleen és per al servici de la farmàcia, no per al servici de la conselleria.
Clar.
Els diu que arribaran a un acord i els positius canvien, però no és el mateix. Si els fan una prova degudament, si la prova... És que...
Mira, saps què passa? Que decideixen unes coses que, bé, pot ser bo, no? Que a lo millor algú t'estiga supervisant perquè tu no saps realment si t'estàs fent bé la prova o no. Però és que totes aquestes coses, a correcuita, pues, produeix això, no? Que una desinformació que la gent no sap ben bé què és el que té que fer. I al fi i al cap no se tenen que informar, suposadament per la premsa, de lo que tenen que fer o lo que no tenen que fer, sinó que tindrien que tindre un telèfon habilitat d'algú que els informara de com se va produir aquestes coses. I si no ho pots fer durant una setmana, perquè ara tens pressa, fes-ho en dos, però fes-ho bé.
Clar, i perquè quan tu traus aquest tipus de titulars, ahir des del centre de salut derivaven a les farmàcies a la gent per a Canara. I les farmàcies dient que elles no sabien com actuar, no tenen ni siquiera...
Tampoc penses si tu... O sigui, tu directament pots anar a la farmàcia perquè vols fer-te ahir el test a la farmàcia. Jo no sé si el centre d'atenció primària te té que derivar a la farmàcia perquè el centre d'atenció primària no te té que fer el test com se venia fent. Tu tindries que decidir on vols fer-te-la. O sigui, una cosa és que tu compres el test d'antígens per previndre com ho estaves fent fins ara, que te ho feies a casa. I saps la decisió de que tu prens que te la faça el farmacèutic. Però si tu tens símptomes, lo més lògic és cridar al teu metge i que aquesta intervenció te la faci sanitat, com se venia fent fins ara.
Ara, en este moment, en Castelló hi ha un centenar de farmàcies que ja han entrat en este enllaç i ara estan esperant a veure quines directrius es donen. Perquè, com bé tu explicaves ahir, la nova forma de donar l'alta i la baixa. Perquè, clar, té que ser a través de la inspecció sanitària el parte que se li comunica a l'INS i des d'allà les empreses directament. Claro, esta mesura no és una mesura que se pugui agarrar i després tan fàcil i determinar des d'un lloc on no s'hagi agafat la prova en un sanitari de banc que acredite que aquesta persona realment està infectada. És dir, perquè jo no dic que ho facin amb mala intenció, però si jo ara em faig una prova d'antígens que no he posat bé la mostra i a mi m'és un fals positiu o m'és un negatiu, la farmacèutica té que donar o té que fer de que allò s'ha fet en condicions i enviar-lo.
No sé, som...
Perquè si això serveix perquè després vagin al centre de salut a tornar-se a fer una segona prova, la roda s'ha fet més gran.
Sí, totalment.
En fi, jo m'he quedat un poc sorpresa, perquè a més després hi ha un entrecomillat que diu no vamos a cobrar nada al paciente, solo lo que cueste el test. Com s'ha plantejat, com se planteó al principi, i se lamenta pues, ixa controvèrsia generada. Però els propietaris de les farmàcies estan fets un autèntic lío.
Home, clar. I amb raó, Susana.
Bueno, i després d'este... I això és per no explicar bé les coses, ¿vale? Això és com... aquella... Jo veia una pel·lícula on hi havia una xiqueta que deia si no me lo explicas bien, pues, si no lo explicáis bien,
claro,
pues ahí
claro,
vamos. Bueno, anem a posició de publicitat, Maria, perquè així en Vila-real se va liar una que cada un explica de la manera que mejor le vingut.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
I bé, antes de la pauseta de publicitat, els explicava que ahir va tindre fet, així, en el port d'un col·legi en que se procedia a la vacunació d'estos menuts nostres, va ocorrir un fet i cada mitjà de comunicació ha interpretat el que li han explicat o el que, bueno, ells han entès, no? Per exemple, n'hi ha un periòdic, que és el, un dels titulars, que diu «Los médicos de Castellón denuncian presiones al vacunar niños en Villarreal». Un altre diu, negacionistas intenten boicotejar el procés de vacunació en el centre, en un centre escolar de Villarreal. I en la nota de premsa de l'Ajuntament de Villarreal, la nota, el titular és comuniquen de l'Ajuntament de Villarreal, un comunicat de l'Ajuntament de Villarreal referent al procediment de vacunació escolar i la situació generada ahir durant una vacunació escolar en el col·legi Pasqual Nàcher. Però jo considere que el millor és que la regidora de Sanitat i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Villarreal, Sílvia Gómez, ens conte el que realment va passar ahir davant del col·legi Pasqual Nàcher de Villarreal. Molt bon dia, regidora.
Molt bon dia, Susana, i a totes i a tots. Pues bé, com has comentat, a veure, l'informe inclús de Sagents, de la patrulla que va acudir a la cridada que va fer, se va fer al 112, s'està realitzant encara, aleshores, per part de la patrulla. Aleshores, no m'agradaria ser molt concreta per si de cas em poguera equivocar realment en la informació. Però bueno, jo ahir vaig estar allí en el centre educatiu quan se va acabar inclús la vacunació, quan me va arribar els fets. I el que puc dir per la part nostra és que, bueno, en primer lloc sí que m'agradaria dir que, bueno, que l'Ajuntament de Villarreal, la policia del local, sempre ha estat, vamos, al costat del sanitari. Sabeu que vam habilitar el centre de congressos per a ficar el centre de vacunació massiva que va vindre de tots els pobles de la de la provincia, hem habilitat el centre de tecnificació esportiva per a un hospital de recolzament a l'Hospital de la Plana. Estem en comunicació directa en el Departament de Salut de la Plana per a aquests temes de vacunació també en els centres educatius. Aleshores, el que puc dir és que se rep una cridada del 112 en el que avisen de que unes persones en el centre educatiu diuen que en aquest centre s'està cometent un delicte. Aleshores, nosaltres, la policia local, evidentment, se trasllada en la col·laboració sempre que n'hi ha en la policia nacional, perquè la policia nacional també estava avisada, però en aquests moments no hi ha pogut arribar. I policia local es presenta en el centre educatiu i parlen les persones que estaven davant del centre educatiu, que en concret, si no m'equivoco, eren tres en els que manifesten pues, que estava dins del col·legi, estava fent un fet delictiu. Aleshores, la policia local el que fa pues, és presentar-se dins de l'escola i preguntar el que s'estava fent allí. Evidentment, era la vacunació i era la vacunació organitzada i autoritzada per la Conselleria de Sanitat. I no va passar res més. Policia va estar present en tot moment en aquesta vacunació. Des de que van cridar, van estar parlant les persones que manifestaven la seva opinió de que ells estava fent un delicte, van estar parlant en ells. Crec que ara m'ho tenen que confirmar en l'informe, perquè segons el que me van comentar ahir els policies, sí que pense que en un moment donat van accedir a lo que és la zona de l'exterior del centre, però la zona de pati de les persones que estaven dient que s'havia comès un delicte, se'ls va convidar a que ells queren d'una manera molt pacífica. Realment no va haver cap problema ni cap risc ni per a les persones, ni per als xiquets que estaven vacunant-se, ni per als docents, ni per als sanitaris, no? Perquè nosaltres, la policia local, quan acudís, evidentment veu que és un procés de vacunació que s'està realitzant en els centres educatius, evidentment el que volen sobretot és la seguretat dels docents, dels xiquets i xiquetes i, per supost, dels sanitaris que estan fent la seva tasca tan important i que nosaltres ho valorem i que des de l'Ajuntament de Vila-real agraïm totalment la seva tasca, no? I el seu empenyo i la veritat que, pues, bueno, el seu esforç que estan fent per a que tot el món estigui vacunat i que així aquest virus no ens trastoque tant la nostra vida.
Sí, mire, jo li preguntava això perquè quan...
I això, Susana, és el que va córrer ahir en la jornada de vacunació del centre educatiu Pasqual Nacher.
Sí, el que ocurrís és que, en diversos mitjans de comunicació s'ha criticat el fet de que se'ls demanarà a les als sanitaris el DNI. I en la nota de premsa el que ens arriba a nosaltres és que la policia local, quan arriba a un puesto, demana el DNI a fin de complementar l'expedient de lo que ocorria ahir i veure les persones que d'alguna manera estaven en ese puesto en el moment de que s'ha produït un fet, no?
Clar. A veure, imagina't, nosaltres quan tenim una denúncia de qualsevol tipus, després la policia ha de fer un informe. Aleshores, quan se manifesta presuposat un delicte, aleshores el que fa policia local és simplement entrar i demanar que s'identifique o explicar el que s'està realitzant allí. Se va demanar la identificació, igual que se va demanar la identificació de les persones que estaven fora i manifestant el que ha dit abans. Aleshores, és el procediment habitual. Se va demanar això, que s'identificaren, però perquè imagina't, Susana, ens fiquem en una situació, imagina't que aquestes persones que han denunciat que n'hi ha un fet delictiu dins del col·legi, després policia no actuara, no identificara i no tinguera informació del que realment està passant dins, després podria haver inclús un problema legal contra aquests agents de la policia. Claro. Aleshores, ells simplement el que tenen que fer és recaptar i mirar exactament el que està ocorregant allí, van comprovar que el funcionament de la vacunació, que era realment el que tocava, van parlar amb les persones que estaven allí de responsables i realment se va identificar algunes persones, però simplement a modo de realment de complementar l'expedient i l'informe que ells tenen que fer, però obligatori, per explicar el que ha ocorregut, perquè el que no poden fer és, després d'una cridada del 112 en el que unes persones manifesten un delicte, que s'està corrent un delicte, estan de braços creuats. Aleshores, El que van a hacer simplemente es el que marca el pues la SEO es el seu protocol y la seva manera de actuar.
Ni més ni menys, ¿no? Senyora regidora, és dir, això és un procediment habitual, sí, i no hi ha ningun secret ni res que no siga no, lo habitual de en una forma de procedir davant d'aquest tipus de fets. Pues jo penso que quan hi ha algun tipus de polèmica, lo millor és anar al centre de la qüestió. Se'n vas al centre, claro, preguntes, se contesta i aquí paz i allà glòria. És aixina?
És aixina. És aixina. Jo la veritat que la mente no està pues, malentès que han pogut haver i tal, i realment vull deixar clar i com he dit des del principi que nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real sempre estarem i la policia local estarà per a cuidar, no, a tot el món, a tots els ciutadans i ciutadanes i evidentment en aquests moments als sanitaris i als escolars, no, que en un moment donat estaven exercint el seu dret de poder vacunar-se i els sanitaris fent el seu treball, que moltíssimes gràcies per el que estan fent, no, i per la seva tasca.
Sílvia Gómez, regidora de Sanitat i Seguretat Ciutadana, moltes gràcies i molt bon dia.
A vostès, molt bon dia a totes i a tots.
Aclarir este malentès, ara sí, Maria, notícies.
Pues mira, Susana, parlem, no? Notifiquem les ixes xifres de Covid, no, que va notificar ahir pues Sanitat, són de 9.278 nous casos de coronavirus confirmats en tota la Comunitat Valenciana. 3.460 d'ells pertanyen a la nostra província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.495 persones ingressades, 196 d'elles a les UCIs. En els hospitals castellonencs tenim 217 persones encara ingressades i 22 pacients en l'UCI. Pareix que ha respirat un poquet i les UCIs que tenim, no? I s'han notificat 9 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. També hem vist una forta baixada, no, en les defuncions en les últimes 24 hores. Susana.
Sí, el que passa és que lo sorprenent és que encara n'hi hagués morts.
Sí, encara sí. Ara anem a parlar de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, Juan Manuel Serrano, han acordat aquest dijous la compra-venda del Palau de Comunicacions de València i han signat un protocol general de col·laboració entre la Generalitat i l'empresa pública per a desenvolupar activitats conjuntes que permeten acostar els serveis públics a les zones en risc de despoblació, no? Jo crec que és lo més normal seria, no, que per evitar esa despoblació en aquestes zones de l'interior, pues siguera Correus el que més pronte arribarà a aquests llocs, no, per evitar i per fer més fàcil la vida d'aquestes persones. I Susana, parlem de turisme perquè la setmana que ve toca Fitur i per això el secretari autonòmic de turisme, Francesc Colomer, ha presentat aquest matí les novetats de la presència de la Comunitat Valenciana en la pròxima edició de Fitur 2022 que tindrà lloc, com sempre, pues, a Madrid la setmana vinent que arrancarà el dimecres. Francesc Colomer ha destacat que en Fitur 2022 participaran 186 empreses en l'estand de la comunitat. Una resposta, diu ell, que és superior a la de 2019, que marca la voluntat de tornar a competir en el món. Per això, Turisme ha apostat per la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat. El titular de Turisme ha explicat que la Comunitat Valenciana també serà present en Fitur Screen, impulsant l'any Berlanga, presentarà una guia turística relacionada amb el cineasta. El lliurament a València dels Premis Goya 2022, que per cert ahir ja es va fer oficial en Radio Televisió Espanyola i s'espot publicitari que ja anuncia els premis, o la participació en Fitur LGTBI+, promocionant València com la seu dels Gay Games 2026, no? O sigui que estem molt de moda, no, Susana?
I sobretot pioners en coses, eh?
Sí. I ara sí, ja ens venim a un terreny més local perquè continua, diguem, s'han calmat un poquet les aigües, o no, perquè el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, va visitar ahir Benicarló, una cooperativa de Benicarló, i clar, els mitjans de comunicació, Susana, com no, li van voler ficar el dit dins de l'ull i li van preguntar per aquesta gestora en onda, no? Aixina que s'han avivat un poquet pues lo que ha sigut el culebró dels populars a aquesta localitat, no? Yeah. Mazón ha intentat justificar la imposició d'aquesta gestora a la localitat després de que un mes després, no, de que els seus propis afiliats decidiren que Carmina Ballester tenia que ser la seua presidenta. El nou líder dels populars ha explicat que la gestora no és un càstig, sinó un trampolí per a millorar la gestió entre el partit i el govern, ja que Onda té una extraordinària alcaldessa que està treballant molt bé i l'equip del qual de govern té tot el nostre suport i ara estem en procés de reforçar el partit i per això hem posat en marxa la gestora per a reforçar aquesta part interna del partit per arribar a la part final de la legislatura amb tot coordinat i amb perfecte estat de ribavesa, no? que estiga més viva que mai pues, per a tornar a guanyar aquestes eleccions. Però quan a per què se li han retirat tots els càrrecs orgànics a Ballester, pues clar, Mazón ha tingut que explicar que el que entenem és que la part orgànica té molt a millorar i ho hem separat de la gestió municipal del que és una de les millors alcaldesses de la comunitat i ha explicat que la gestora no és una solució definitiva, sinó de trànsit. Mazón ha assegurat que pròximament mantindrà una conversa amb l'alcaldessa, ja que fins al moment en l'agrupació local no ha arribat la resolució per la qual es dissol el partit a favor d'aquesta gestora. I clar, davant aquestes declaracions del president regional, l'alcaldessa d'Onda ha recordat que jo estic dedicada al 100% a millorar la qualitat de vida dels ondenses, a ajudar-los a superar aquesta pandèmia i a generar noves oportunitats i ocupacions per als ondenses, que és el que de veritat importa. Recorda que les qüestions internes de partit estic convençuda que es resoldran de manera interna. Dialogam amb el president Carlos Mazón, que té tot el suport d'Onda per a ser el pròxim president de la Generalitat. Ballester evidencia així que, pues, que els afiliats del PP d'Onda pues, mantenen esa seua lealtat al projecte de Mazón. L'alcaldessa d'Onda ha volgut pues, minimitzar la polèmica i ha subratllat que cada segon del meu temps està dedicat a Onda i no perdré ni un segon en altres qüestions. El meu equip i jo continuem treballant cada dia a gestionar millor i a destinar tots els recursos municipals a solucionar els problemes que cada dia em traslladen els veïns pel carrer. Aquesta és la política en la qual jo crec i no en la de Juego de Tronos. O sigui, no, però coletilla final.
Independents per Onda.
Correcte, Susana. Aigües encara un poquet revoltes, no? Ara ens n'anem, ens venim ja directament, no? Ací a Vila-real per a recordar, no? Que tindrà aquest dissabte, jo quizà, marxa cívica que recordarà, no? La crema de la ciutat en la guerra de la successió en 1706. I bé, que recordem que es començarà, no? En la seu de Socarrats a les 7 de la vesprada. I Susana, anem a enumerar, pues que clar, així a Vila-real sí que tindrem Sant Antoni, però hi ha altres localitats que no. Per tant, anem a enumerar les que no es faran, per exemple, Castelló Capital, que fins i tot ha decidit suspendre el Carnestoltes. Tenim finalment la suspensió d'Almassora, Morella, Vilafamés, Borriol ha decidit sols realitzar les seues celebracions litúrgiques, les Alqueries, Nules, Almenara, Onda i fins i tot Betxí, no? Sí que ho faran, segons ens han confirmat fons de l'Ajuntament de Borriana, però serà la setmana vinent, perquè recordem que aquesta setmana tenim l'exaltació de les regines falleres del 2022. Benicàssim i Orpesa també s'han animat a realitzar la celebració i com no, pues, com ja hem dit, no? Vila-real, i que avui tindríem pues, un programa dedicat a aquestes festes i conèixer què es farà en cadascuna d'elles, Susana.
Perdó, Borriana, has dit que com tenen l'exaltació fallera ho posposarà, no?
Sí, correcte, fins a la setmana vinent.
Bueno, un Sant Antoni adaptant-se a les noves circumstàncies. El que parlarem serà en l'alcalde de Betxí, en el Ferrer Molar, que sí que la suspèn quan la muntanya de Sant Antoni és algo emblemàtic, així. I jo crec que és per la quantitat d'incidència. Cada població, el que també ha valorat és la quantitat d'incidència que tenen ells a nivell particular. Pauseta de publicitat i anem als esports.
Estás a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Se menea, como le gusta caminar. ¿Es aixina o no, como habían pensado, Víctor?
Está cambiando de pen en el día.
No, lo que pasa es que la opinión pública se tira del mundo del tenista y le ha dicho, no, escolte, eso no puede pasar, no, no, o no.
Bueno, le han retirado el visat, dir que incluso demà per el matí en Australia podría ser detingut, que ningú li estranye. I dir que la justificació per a que vinguera a Espanya i poguera entrar és que té un passaport diplomàtic. Que clar, tu diràs...
Ah, entonces diplomàtics no sé si té
passaport. Claro. No, tu diràs... Com pot ser que Djokovic siga un diplomàtic?
No, no.
O sea, com si fos un embajador de Sèrbia.
No, no, ahí no me preocupa, és dir, perquè, bueno, sé més o menys, no? El que me preocupa és que els diplomàtics... van al seu libre albedrío, que això no pot ser, és dir, anem a veure, que el virus nos ataca els diplomàtics, perquè dic, pixa, regla de tres, escolta, doncs ens fem tots diplomàtics, o almenys enfoquem a que la gent jove nostra se'n vaja...
És que jo pense que no ho estan justificant bé, o siga, és el que jo te vas dir ahir, o siga, tu, en una prova negativa de PCR, tu pots entrar al país.
Crec que si vens de Sèrbia te demanen obligatoriament el passaport, eh?
Vale,
el de COVID.
I per què té este buen senyor el passaporte diplomàtic?
En teoria, des de que va guanyar la Copa Davis en Sèrbia, com guanyar el Mundial de Futbol, a tots els jugadors que estaven en esa Copa Davis els van donar un passaport diplomàtic.
Sí.
Per tant, en teoria, Djokovic, quan entra a Espanya, és com si vinguera un embajador de Sèrbia.
Claro.
Però bueno, que no vos estranye que demà el detinguen en Austràlia.
Ui.
I a partir d'ahí veurem, el dilluns comença el torneig. No, o sea, tampoco sería muy raro que participara en la primera ronda el dilluns y el dimecres no estuviera en Australia.
Es muy entretingut, ¿eh?
Uy, vos de no contar el dimecres anem de culebró en culebró, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Moltíssims.
Y bueno, el Villarreal juega el diumenge a les 2 contra el Elx de Lliga, mitja horeta abans en esta casa. Veurem, perquè si guanyem, com la resta d'equips, o tenen Copa del Rei o estan en àrea via, els traurem un avantatge que... segurament fins a febrer no mos la podran recuperar.
Jo m'he quedat una piqueta ratlladeta en allò de lo de l'embaixadora. Ens podem fer embaixadors de la paella, per exemple, no?
Sí, clar, com Eugeni Alemany, no? És embaixador de la paella.
En fi, pauseta de publicitat i anem a rebre als Lluïsos, que ens parlarà de com se, com discurrirà, com ens passarem de bé el dia de Sant Antoni a la ciutat de Vila-real.
We'll be right back.
se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar.
Estás a la 92.2 FM.
Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con My Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Bé, i com ja hem anunciat en el temps de notícies, avui tenim així amb nosaltres pues, els lluïsos de Vila-real, encarregats, com no, d'eixa matxa de Sant Antoni, que torna després de dos anys de parada. Tenim amb nosaltres al president de la congregació, Manel Llorenç. Bon dia, Manel. I després tenim també amb nosaltres al vocal d'Esports, Ferran Casalta. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Bé, xics, conteu-me. Jo imagino que, Manel, molt de nervis per que torne la matxa.
Sí, la veritat és que més que nervis és un poc il·lusió, no? Perquè al recuperar-la després de l'any passat, no poder fer-la, ens hem implicat molt tota la gent dels juïssos, els actius, la junta, els acampats, o sigui que hem fet una bona pinya per a poder treure endavant tota la marxa.
Sí, Ferran, jo crec que molt d'entusiasme, no? Perquè jo penso que preparar una marxa pot parecer fàcil, no? Però moltes hores de treball darrere, no?
Sí, a veure, més que res, lo principal és fer una il·lusió després de no haver pogut fer estos anys enrere. I, bueno, al final és pues, la gent de juïssos, ens juntem tots i cada un pues, intentem fer el màxim possible, no?, per ajudar a la congregació i a que el poble de Vila-real tinga la matxa.
Conteu-me, com serà que enguany la matxa tradicionalment? Com es fa, Manel?
Doncs enguany serà un poquet especial perquè, a diferència d'altres anys, és la primera volta que la celebrem amb les mesures Covid. Per tant, el que és el recorregut sí que serà el mateix que tradicionalment tots aquests anys enrere. Serà la concentració de carros i cavalls a les 6 en l'Avinguda Europa i a les 7 iniciarà el recorregut des d'Avinguda La Murà fins a acabar una altra volta en Avinguda La Murà. Quina és la diferència? Que, per exemple, tots els rotllets que anem a repartir enguany estaran en bosses individuals per a que no hi hagi cap problema de ara fiqueu un rotllo en esta bossa, ara el trac d'ací, no. Estarà tot molt ben organitzat, estarem en bossetes individuals, repartició en un carril més per a que la gent no s'aglomere tant en l'avinguda i jo crec que juntament això, amb la coordinació que tenim amb l'Ajuntament per a que la gent ens ajude, que duguen la mascareta, que guardin la distància social i tot això, jo crec que pot ser algo molt bonico i especial.
Ferran, molta gent, no? Per intentar coordinar tot això, imagine que sereu molts els voluntaris, no? Per part de la congregació.
Sí, a veure, voluntaris, pues, tota la gent dels juïssos. La veritat és que este any és molt diferent perquè per les mesures Covid i això toca fer més faena i més coses, però és el que he dit abans, és juntar-nos tots, fer-nos ganes i il·lusió perquè ells que endavant.
Clar, perquè hi ha que pensar que així com a lo millor els actes pues, més són com de la família de juïssos, que sabreu més o menys quants podran participar. Sí que és veritat que la matxa Ferran com que té que participar tota la ciutat, no?
Sí, a veure, és una cosa que fem la congregació de juïssos més que res pa la gent, perquè la gent pues, isca al carrer, ensenya els animals i poder passar tots una vesprada diferent i bonica.
Més o menys, alguna volta heu calculat quanta gent s'apropa a aquesta matxa, Manel?
Sí, jo crec que els anys anteriors sempre hem fet uns 3.500 rotllos i quasi sempre s'acaben. Per tant, jo tenint en compte que n'hi ha gent que n'agarra dos, que n'hi ha gent que no n'agarra i tot això, jo diria que més o menys entre 4.000 i 5.000 sí que solen iniciar el recorregut i fer la volteta completa per a que mos envenisca també el seu animalet i...
Sí, a més ens podem trobar en guany que com en altres parts s'ha suspès que vinguin a la matxa de Vila-real per a que beneïsquen els seus animals, no, Ferran?
Sí, perdó. Sí, bueno, la veritat és això, sí, s'ha suspès en molts pobles d'ací, d'alrededor nostre i tal, i sí, sí que cap la possibilitat, òbviament, de que puguem vindre ací a Vila-real. És un acte bonico per la vesprada, xulo, veus a la gent del poble, als animalets i tal, i pues, tota la gent que vulga vindre d'alrededors convida a estar.
Manel, per què vau decidir fer-la? O sigui, en altres llocs han decidit resguardar-se, no? Però així a Vila-real sempre s'ha intentat impulsar, no? La tranquil·litat de que es poden fer les coses però en seguretat, no? Vosaltres, per exemple, l'any que tot el món no feia campament, per exemple, ho vau fer i va ser un èxit, no? Vosaltres sempre haveu apostat per fer les coses.
Sí, la veritat és que nosaltres apostem per fer les coses, però fer-les bé. Si realment no tinguem la capacitat per a poder fer el campament amb seguretat i dur a terme la matxa, no ho faríem, perquè és ficar en risc a la població. Però jo penso que en l'organització que tenim enguany, en l'ajuda de l'Ajuntament i lo coordinat que estem, en la il·lusió que venen els nous i tota la força i esperit que fiquem en aquest tipus d'activitats, jo crec que quan treballem aixina les coses s'hi sent bé i sense cap problema.
També vos ho agrairà moltíssima gent, no, Ferran, que a lo millor no continueu endavant aquestes coses.
Sí, és el que ha dit Manel, vull dir, al final la clau és fer-ho tot en ganes i sabent que pots fer-ho bé. Mentre no n'hi ha garris per la població i això, mentre se facin les coses bé, tot cava davant, claro que sí.
I que sempre teniu relleu generacional, no? Que això també és bonico, Manel, veritat? Ensenyar sí. A les noves generacions sí. Com es fa la matxa, no? Perquè els últims anys no haveu pogut fer-ho i ara ells ja ho poden gaudir, també.
Sí, la veritat és que per aquesta part és algo que sempre m'ha emocionat un poc, perquè veure els teus xiquets del campament com van creixent... com van incorporant-se a la Junta, com van fent-se actius de la congregació i tot això, és algo que emociona i per sort últimament estos anys estan sent molt bons i les generacions que venen ens tiraran una mà i jo confio molt en ells.
Sí, no? Ha sigut un cap de setmana de molta feina, veritat?
Sí, cap de setmana i dos setmanes que duem ahí a tope, perquè també ha estat estos Nadals muntat el Betlem, ahí a la capella de Lluïssos, que ha pogut vindre la gent que ha volgut ahí a veure'l i tal, i també n'hi havia que replegar-ho, òbviament, i limpiar-ho tot per deixar preparar bé la capella i tal, i de cara a la matxa, pues, molta faena.
Sí, a part de la benedicció, no?, d'eixa matxa, que on passa la gent i s'involucra. No sé si a títol individual, des de part de Lluïssos, aneu a fer algun tipus d'acte vosaltres, alguna...
Respecte a aquest...
Sí, vosaltres, o sigui, alguna activitat de reunió o no.
Interna, dius?
Sí.
Sí, vull dir, nosaltres el dissabte ja tindrem gran part dels rotllets que hem encomanat i estarem ja en la capella... ficant-los en les bossetes individuals que te comentava abans, i després el diumenge quedem de ben de matí, molt abans de la matxa, per a col·locar la terra, anar a per la llenya, muntar la foguera...
Sí, la foguera on se fa? Diré que és...
En la plaça Mossèn Ballester.
Que també serà un lloc on s'aglutina molt la gent, no? Perquè a lo millor si hi ha gent que no participa en el cercavila o es queda fora, veient com passa la gent, no?
Sí, jo crec que és un lloc d'aglomeració, però... en la coordinació que tenim en l'Ajuntament per a que puguem distribuir a la gent en llocs on no s'aparen, està la clave. Per tant, ahir, davant, que sí que sabem que la gent pues, li agrada ficar-se davant de la foguera, fer la foto,
no, sí.
Veure com s'encén hasta dalt, i és algo que impacta, no?, perquè és tan gran i passa una volta a l'any. Jo crec que si coordinem bé i sa distribució de la gent al llarg de l'avinguda, no, tampoc n'hi haurà una aglomeració excessiva davant de lo que és la foguerada.
Teniu algun moment que recordeu que, per exemple, Ferran, que siga especial per a tu en aquest dia de la matxa?
Jo de ben xicotico en la meva família anar en una emoció increïble, perquè, clar, també veus els teus amics d'escola o veus els iaios o veus a qui siga, gent que coneixes del poble, i pues, tu vas en el teu animalet, o jo en este cas duia un peluche perquè no feia falta tampoc, i això i pues, anar en tota la gent, que al final és un moment com que s'unís tot el poble, no?, de Vila-real, com que estem tots units en un rotllazo, en molt bon rotllo i molt bona actitud tots, i molt bé. Sí,
també és molt bonic, no?, els iaios, que a lo millor els seus nets no tenen animalets i els deixen com pardalets, no?, per a beneir-los, no? També és bonic veure pues, que com les persones es van presentant a les seues mascotes, no?, que també són una part més de la família, veritat, Manel?
Sí, totalment.
Haveu vist, o sigui, a mi m'han dit avui, que ho direm, un dels nostres convidats, l'animal més estrany que han vist beneir en aquesta matxa de Sant Antoni, que per a ell ha sigut un caracol, o sigui, un caragol. Sí. Vosaltres, què ha sigut el més estrany que haveu vist passar per aquesta benedicció?
La veritat és que jo anava a dir també els caragols, però bé, ara que ho has comentat, me tocarà canviar. I jo tiraria per una senyora que duia una espècie d'euro en la mà.
D'euro, sí.
Que era tipus una covalla gegant, per així dir-ho, en una cua, sí, molt llarga. Me va impactar bastant perquè no se sol veure, sí, en la matxa, lo típic és el gosset, no? Tal. M'ha impactat, m'ha impactat.
Sí, perquè, per exemple, els cavalls i tot, que aquests dies s'engalanen i que és molt bonic també veure'ls, no? Com i sent tots, que així també tenim molta afició, no? Però és veritat, sí, que dins del món de les mascotes hi ha una gran barreja i ens podem trobar de tot, veritat, Ferran? I fins i tot el teu peluche,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Que aquest també, sí, sí, està beneït per sempre, no?
Sí.
Pues, xics, no sé si ens queda algo en el tinter per a dir-li a la gent de per què este que animar, no? A que no tinga por a vindre a aquesta matxa de Sant Antoni que veu recuperat, veritat, Manel?
Sí, bueno, simplement recalcar que estan tots convidats, com ja ha dit Ferran, la gent tant de fora dels alrededors de la província com d'ací del poble, i que no tinguin cap tipus de por. Nosaltres, amb la mascareta FFP2, amb distància de seguretat i amb una bona distribució per a que no s'aglomere la gent, jo crec que al ser una activitat a l'aire lliure tampoc recau un gran risc de contagi, però sempre amb compte i amb la màxima seguretat possible.
I Ferran, recordem l'hora i el lloc d'on és?
Sí, és la matxa és diumenge a les 7 i és en l'avenida de la Mura.
Pues, president de Lluïssos, Manel Llorenç, moltes gràcies, i Ferran Casalta, vocal d'Esports, fins l'altra, perquè vosaltres teniu moltes activitats durant l'any, que com sempre, pues, Ràdio Vila-real és la vostra casa per contar-lo.
Moltes gràcies, Maria. Ai,
moltes gràcies. I come from a mess I often call a place, a place that's made up in my head, a place where things are just as wonderful as things can really get, as things can really get. And I am a mess just trying to be alone.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral: zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I si parlem de la festivitat de Sant Antoni, el primer que mos ve al cap, sobretot a la gent de la província de Castelló, és Betxí, i la muntanyeta de Sant Antoni de Betxí, perquè és el lloc més emblemàtic per a celebrar aquesta festa. Tenim a l'alcalde de la localitat, el Ferrer de Molar, alcalde de Betxí. Molt bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Enguany no tindrem festivitat de Sant Antoni en Betxí?
Pues no, per segon any consecutiu hem hagut de suspendre la festivitat i tots els actes oficials per motiu de la pandèmia, tot i que la veritat és que havíem preparat en molt de carinyo enguany la programació, perquè al caure en dilluns pues, teníem un cap de setmana ampli i havíem preparat pues, molts actes culturals, musicals, i bueno, pues, lamentablement no podrà ser, però bueno, intentarem que l'any que ve definitivament puguem vengar-nos en el bon sentit de la paraula i tornar a pujar a la muntanyeta de Sant Antoni.
Actes religiosos en faran algun en honor al Sant?
No, s'ha suspès tot. Tots els actes oficials s'han suspès i bueno, pues estem en una situació que la veritat és que a la població tenim una incidència molt alta i hem cregut convenient prendre mesures estrictes i pues, intentar deixar passar aquests dies, aquestes setmanes i a veure si baixa la cosa.
Ni siquiera se plantegen el fet de posposar-lo, com per exemple s'ha fet en la Madalena o Falles?
No, el que sí que hem plantejat i estem treballant en això és que un dels actes principals o més massius que teníem era la cursa contra el càncer este diumenge. La cursa s'ha traslladat a l'1 de maig, al diumenge 1 de maig, i aleshores el que estem fent és traslladar alguns dels actes musicals i culturals que teníem per aquesta setmana a aquest cap de setmana del primer de maig, no? I per tant pues, intentarem que aquest cap de setmana siga una festa al poble i pues, d'alguna manera reprendre tot el que ens han deixat així en el tinter.
Quanta gent, ja no parlo de la població, però la població l'hauran anat preguntant pel carrer, jo me fa l'efecte que per tots els cantons, però quanta gent de fora de la població li ha preguntat o li ha fet referència a aquesta suspensió de la pujada a la muntanyeta?
Pues bueno, ja com bé has dit que la festivitat de Sant Antoni és una festa molt emblemàtica no només al nostre poble sinó també a la comarca i bueno, pues quan venen aquestes dates pues me pregunten sempre si pujaríem a la muntanyeta, si farem festa, si seguirem fent el que fem sempre, però bueno, pues la veritat que enguany no podrà ser i bueno, pues també la veritat que també en general la gent ho ha entès perquè estem en una situació com tots coneixem pues molt complicada.
Pues bueno, ens quedem en això, en aquestes ganes d'agarrar-se-ho en molta gana l'any que ve, si Déu vol, que jo considero que ja tot això haurà passat un poc. Moltes gràcies per haver-nos atès, alcalde.
Moltes gràcies a vosaltres, un any més per telefonar-nos.
Fins l'any que ve, Alfred. But if you wanna leave, take good care. I hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just on a smile.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio.
Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Bien, y ya saben ustedes que este fin de semana son las fiestas de San Antoni y desde aquí, desde Radio Villarreal, hemos querido conocer los ayuntamientos que sí se han decidido por celebrar estas fiestas. Y el primero de ellos es Benicàssim, por eso hablamos con su concejal de fiestas, Arturo Martí. Buenos días, Arturo.
Hola, muy buenos días.
Bien, desde Benicàssim sí que habéis optado, ¿no?, por hacer estas fiestas con mucho pues arraigo y tradición en su localidad. Sí que es verdad que bueno, dijéramos que una de las fiestas pues que más emblemáticas o que más gente reúne son las paellas, pero es verdad que se ha tenido que suspender, eso sí, ¿no? Pero el resto de actividades estarán presentes.
Sí, exactamente. Es que tú misma preguntándome me lo has dicho, ¿no? Había que, digamos, que tener la y mantener la tradición más intrínseca de las fiestas, que es evidentemente el Día de la Cauqueta y del Santo Patrón, San Antonio Abad y Santa Águeda, vamos, es en honor a los dos. Entonces nosotros hemos adaptado, porque al final hay que adaptarse a las circunstancias y a todo lo que nos está pasando para no perder ese sentimiento de tradición. Sí que es cierto que, como bien has dicho, las paellas un día muy emblemático, tanto provincial y nacionalmente, ya que es una fiesta de interés autonómico, pero bueno, sabemos que trasciende fronteras incluso nacionales a internacionales. Pero claro, hay que tener prudencia, responsabilidad y sentido de ser, digamos, de alguna manera, coherentes con lo que tenemos. Evidentemente, no podemos hacer una fiesta así, a nuestro pesar, porque nos encanta reunirnos en torno a un plato de paella o de comida que tanto nos gusta. Asimismo, también hemos tenido que coger esa misma corriente y esas comidas monumentales que solíamos hacer y que sé que a la población, a los vecinos les encanta, pues evidentemente no hemos podido seguir con ellas y esperemos que retomarlas pues ya las siguientes fiestas, por decirte, con esa alegría y ese ánimo que tenemos, que toda esta pesadilla pase ya de una vez.
Pues sí, ojalá pase pronto, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que habrán otro tipo de actividades o actos que sí que se podrán realizar, porque, por ejemplo, actos taurinos sí que tendremos, ¿no?
Sí, claro. Los actos que vamos a realizar, evidentemente, pues están todos controlados y siguiendo las recomendaciones e instrucciones, depende de qué de acto sea de la Generalitat Valenciana. Por ejemplo, los toros tenemos 5 jornadas de festejos taurinos, en los cuales, pues bueno, tendrá, siguiendo la normativa de bous a carrer de Generalitat Valenciana, pues tomaremos todas las medidas necesarias para que se puedan realizar con total normalidad, pues desde control de aforos, medidas COVID de distanciamiento social, uso de la mascarilla, no se puede beber ni fumar, pero bueno, ni comer, pero bueno, yo creo que podemos desarrollar la actividad de una manera lo más segura y prudente posible. Yo de todas formas sí que es cierto que confío y apelo que la ciudadanía de Benicàssim pues está muy concienciada sobre el tema y seguro que los visitantes, haciendo bueno el refrán haz lo que vieres, pues me imagino que también se unirán a esa corriente de prudencia. Por otro lado, igual nos pasa con los actos musicales. Tenemos una carpa en la cual pues es un recinto controlado, donde se van a pedir todas las recomendaciones que nos vienen de Generalitat y poder realizar las actividades y espectáculos de una manera lo más segura posible.
Pues ya vemos que se pueden realizar, ¿no?, aunque sea de manera cauta y responsable. Yo imagino que toda la programación con todos los espectáculos que habrán y todas las cosas estarán colgadas en la página web, ¿no?, del Ayuntamiento de Benicàssim, por si alguien quiere pues saber horarios y más información sobre todas las actividades que se vayan a hacer. Supongo que durante este fin de semana, ¿y hasta cuándo exactamente?
Pues sí, lo tenemos, el programa de fiestas en digital ya lo tenemos en la página web del Ayuntamiento. Pronto, y espero que sea ya casi hoy mismo, lo tengamos en papel físico, tanto en las dependencias de turismo como aquí mismo en el Ayuntamiento. Y empezamos el viernes, día 14, con el traslado del estandarte, que es muy simbólico y muy, muy tradicional para nosotros, hasta el día domingo 23, que acabaremos con ese castillo de fuegos que tanto nos gusta.
Pues nos gusta muchísimo, ¿no?, tener estas buenas noticias por parte de nuestra localidad, casi, ¿no?, porque muchos villarrealenses nos sentimos parte de Benicàssim, que se vuelvan a celebrar, ¿no?, este tipo de actividades que tanto nos alegra. Pues Arturo Martí, concejal de fiestas de Benicàssim, un placer, como siempre, pues teneros aquí y que nos contéis todas estas novedades, y seguimos en contacto.
Claro, el placer es siempre nuestro. Benicàssim es una localidad acogedora y desde cualquier punto de la provincia, como nacional o internacional, sabéis que sois siempre muy bienvenidos todos aquellos que nos quieran visitar. She's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Silence, waiting for the sirens, signs, any signs, I'm alive still.
Y ahora también nos vamos a Oropesa del Mar para hablar con su alcaldesa también de estas fiestas de San Antonio Abad. Buenos días, Araceli de Moya.
Hola, muy buenos días.
Bien, cuéntanos, porque ustedes sí que han decidido, ¿no?, hacer las celebraciones en honor a este santo, ¿no?
Pues sí, hemos seguido adelante porque hemos considerado que todos los actos se hacían al aire libre y al aire libre con mascarilla y guardando todas las medidas de seguridad que siempre desde las autoridades sanitarias se nos indican, consideramos que podemos llevarlo adelante, siempre con prudencia y bueno, y control, ¿no? Pero bueno, creo que es más importante también ofrecer ya a nuestros vecinos y vecinas una salida, un final del túnel y un poquito de esperanza, porque están siendo ya 2 años muy largos y yo creo que tenemos que empezar a vivir, ¿no? A convivir y a vivir con este problema sanitario que ahora está dando, yo entiendo que sus últimos coletazos, sin bajar la guardia, por supuesto, pero bueno, vamos a celebrar las fiestas en honor a San Antonio y ahora a las 12 precisamente vamos a bendecir las coquetas que después, bueno, desde estos días vamos a repartir.
Sí, correcto. Incluso esta misma tarde, si el tiempo nos lo permite, ¿no? Tendremos esa bendición ya de los animales, ¿no? Que también se la merecen.
Exacto, exacto. Al final son nuestros animales, nuestras mascotas, son parte de nuestras familias, muchos de esos animalitos. Y bueno, sí, a las 7:30 procederemos a esa bendición. Iremos desde en comitiva desde el ayuntamiento, pasacalles. Nos acompañará la colla de dolçainers y tabaleters del Embolic d'Orpesa, que bueno, como siempre, atrayéndonos, ¿no?, las costumbres y tradiciones musicales de nuestro pueblo, y luego en la iglesia pues haremos, en la parroquia San Jaime, bueno, se procederá, ¿no?, a bendecir a los animales y después se repartirá la coqueta.
Y también tendremos actos taurinos, ¿no? Vuelven els bous al carrer, digamos, a Oropesa, ¿no?
Sí, sí, después de esta tarde que vamos a concluirla con un concurso de disfraces de carrozas a pie, si el tiempo lo permite, pues sí, después tendremos, pues eso, por la noche una embolada infantil para niños y a las 11 de la noche bous al rabalet. Tenemos ya bous al rabalet, bous al carrer, vaquillas y 2 toros envolados, en este caso de la ganadería de Javier Tárrega, el gallo.
Pues estupendo, es un plan pues perfecto, ¿no?, que se irá, pues dijéramos, reproduciendo a lo largo del fin de semana, porque mañana por la noche también volveremos a tener esos bous al rabalet. Pero es que, aparte de estos actos taurinos, también dijéramos que hay pues actividades lúdicas y deportivas para el resto de los vecinos, ¿no?
Sí, además de bous al rabalet, que también durante el sábado y el domingo habrá varios momentos para disfrutar de ellos. Por ejemplo, mañana sábado a las 12, los bous al rabalet serán de la ganadería de Alberto Garrido, también vecino de nuestro municipio. Y luego, lo que has comentado, por la tarde tenemos la entrada de Sargilagues, también con Paxacalles, y ahí tendremos la oportunidad de disfrutar pues del grupo de danzas, de Danzas d'Orpesa, y en este caso pues la Asociación de Amas de Casa, Orobexa, también se ha implicado y estará ahí, igual que los dolçainers y tabaleters, ¿no? Después, lo que tú has comentado, hay más actividades, siempre pensando en todos, un poco en todos los públicos, ¿no? Y también mañana, pues, música del grupo Sarao en la Plaza Mayor a las 7. Después, ya sabes, la crema de les fogueres,
sí,
¿no? Y en cada familia también, este año hemos decidido, en vez de ir repartiendo por las calles los montones de leña y arena, lo hemos centralizado en la Plaza Toros, y serán los vecinos el que lo quiera, el que lo necesite, el que acudirá a llevarse su leña y la arena, ¿no?, que necesiten.
Sí, la verdad es que no hay fiesta de San Antonio sin esa hoguera, ¿no?, tan tradicional nuestra. Pero lo que también será un espectáculo muy llamativo, Araceli, será esa carrera de caballos y burros en la Playa de la Concha el próximo domingo, ¿no?, a las 12 de la mañana.
Pues sí, después de la misa en honor a San Antonio, que será a las 11:30, a las 12 la carrera de caballos, que esta carrera es una de las que más me gustan a mí de todos los actos que se organizan con animales. La carrera de caballos y burros por primera línea de playa es espectacular.
Hombre, ya imagino.
Sí, al menos una vez en la vida hay que verlo. Está, bueno, a mí me encanta. Es chulísimo.
Sí, la verdad es que es una programación, ¿no? Para todo el fin de semana, para todo el que se quiera acercar, porque recordemos que, bueno, Oropesa es un lugar de segundas viviendas también, ¿no? Pero pues que la gente se pueda acercar, ¿no? A festejar, ya que en algunos municipios pues han decidido no realizar esta festividad, pero os podemos acompañar, ¿no?
Exacto, como os digo, todas las actividades son al aire libre, se va a vigilar mucho y controlar que todo el mundo lleve su mascarilla y se respeten todas las medidas de protección que están en vigor, y yo creo que es compatible hacerlo. El fin de semana también es oportunidad para muchas familias que, como has dicho, tienen su segunda residencia en Oropesa, de pueblos de alrededor, incluso de Valencia, Teruel, que vienen muchos fines de semana, pues es una, a ver si el tiempo nos acompaña y podemos todos disfrutar de las fiestas de San Antonio.
Esperemos que sí, ¿no? Abrigados o con paraguas, esperemos hacerlo. Sí. Alcaldesa, en otro orden de cuestiones, esta semana han tenido pleno ordinario ahí en el ayuntamiento, ¿no? Hemos visto que, bueno, se están realizando unas obras en el campo de fútbol que estarán ya previstas y finalizadas para el mes de febrero, pero es que además ya es oficial de que próximo habrá un ecoparque fijo ahí en su localidad, ¿no? Que eso también pues ayuda para el futuro de la sostenibilidad, ¿no? En su municipio.
Pues sí, las obras del campo de fútbol ya prácticamente están finalizadas. Ahora faltan los remates finales, dotar de mobiliario, ¿no? Todas las instalaciones, pero sí, yo pienso que en un mes y medio, todos los jugadores, el club de Oropesa y los padres de los jugadores, podremos, bueno, disfrutar de esas nuevas instalaciones que ya eran más que merecidas, más que necesarias, y que de alguna forma es también fomentar el deporte, ¿no? Darle recursos para que puedan desempeñarlo de la mejor manera posible. Y lo que comentas del ecoparque, claro, es un acuerdo de cesión gratuita de la parcela al consorcio, y bueno, está dentro de el programa, ¿no? Que se tiene que desarrollar si queremos ir hacia un mundo más sostenible, un municipio en nuestro caso, pues que vaya en la línea de la Agenda 2030, el instalar este ecoparque. Es algo necesario, una instalación, un servicio público requerido por la población, y hemos decidido ubicarlo en una parcela del polígono industrial La Catalaneta, aunque sí que es cierto que, como tiene una previsión de varios años, yo personalmente y luego todo el equipo trabajamos para incluir una cláusula en la que el ayuntamiento tuviera siempre la potestad, al cabo de 5 años, de, a voluntad nuestra, poder trasladar el ecoparque a otra parcela que consideremos también más idónea y que estará relacionado pues con la necesidad que tengamos de hacer uso de la parcela de suelo industrial que tenemos en La Catalaneta, porque otro de nuestros objetivos es impulsar el polígono industrial, y probablemente a medio plazo necesitemos también esa parcela para o bien darle ese uso terciario, o bien probablemente para poder construir el centro tecnológico que tenemos previstos, salvo que encontremos otro lugar más adecuado. Y bueno, con esa cláusula lo dejamos abierto a que los que vengan después, ¿no?, equipos de gobierno posteriores, puedan, si las circunstancias así lo requieren, trasladar el ecoparque. O sea, que yo creo que eso nos da también una garantía, ¿no?, de una flexibilidad para, bueno, para seguir contando con esta instalación sin tener que renunciar a lo mejor a otras cuestiones que vayan surgiendo.
Pues Araceli, todo buenas noticias para ahí, para la localidad de Oropesa, y desde aquí pues desearos que paséis un buen fin de semana celebrando estas fiestas en honor de San Antonio Abad. Muchas gracias y hablaremos pronto, alcaldesa, seguro.
Gracias Radio Villarreal, y estáis todos invitados, vosotros y los oyentes, acercaros a nuestro municipio, que sabéis que siempre os vamos a recibir con los brazos abiertos. I'll break the broken, all I said is-
sad tone. Home, still a home, still a home, yeah.
Bueno, María, acabada de aplegar la resolució a les farmàcies de lo que hauran de fer en aquestes proves que es començaran a fer-se i que entra avui en vigor i llei. Recordes que este matí parlàvem de que les farmàcies es començaran a cobrar per aquestes proves d'antígens que faran en les seues instal·lacions. Bueno, pues, només cobraran de cada positiu que comuniquen a la Conselleria de Sanitat. I cobraran exactament el mateix que val un antigen. És a dir, tu aniràs, te compraràs l'antigen, que val 2,94 euros, i la persona de la farmàcia te dirà als 15 minuts, o sigui, estaràs allí i als 15 minuts sabràs si eres positiva o eres negativa. Si eres positiva, comunicaran les teues dades, i comunicant les teues dades, la farmàcia percebirà per aquest comunicat 2,94 euros, és a dir, el mateix que val l'antigen. Això sí, s'haurà que fer dins de les instal·lacions i tindràs que esperar-te aquests 15 minuts, que era el que tu me dies antes, bueno, entonces que se faran unes cues interminables. Vale, pues no. Opten les farmàcies per donar cites, és a dir, igual que te donen en la Seguretat Social. Estan encara a l'espera de la documentació perquè fa mitjoreta que s'ho han comunicat i també a l'espera de contenedors per a desechar les mostres que ja s'han fet.
Molt important això.
El que ells diuen és que tindrà que destinar personal i temps, inclús hauran d'habilitar a lo millor pues, un horari fixe perquè la gent vagi a fer-se les proves, i la prova sí que se farà en la mateixa farmàcia. Lo que se ho farà la mateixa persona, serà ella la que se farà la prova. No tindrà que fer-la ningú sanitari.
Ja, pues... Però que se li diga que se ho està fent bé, no? Almenys, o no? Si no, no serveix, pa què? Me la duc a casa i me la faig a casa i ja van, no?
Sí, el que passa que jo penso que si eres positiu, a lo millor a l'hora de vigilitzar-te el fet que te donen una baixa, que saben que són 7 dies, i si als 7 dies te trobes bé, no has tingut ningú problema, tu...
Tornes a la vida normal.
Clar. En fin, havíem començat sabent que no sabien el que anaven a pagar-los, i efectivament no sabien el que anaven a pagar-los. Ho es ho han comunicat fa uns 20 minuts. Així que, ja saben, ara esperem a la setmana que ve a veure si ja tenen este formulari, que durant el dia d'avui, en teoria, el tindrien que tindre, perquè recordem que demà és dissabte, i a l'espera també d'aixòs contenidors per a desechar les mostres. Bueno, anem a rebre el segon convidat, no? Tercer?
No, el següent directament, que ja em portem un fum.
Pues això.
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear.
Bueno, i ens hem assabentat de que el conveni de la neteja s'ha enquistat i el personal anuncia mobilitzacions. Ens diuen que el personal del Servei de Neteja d'Edificis Públics i Locals de la província de Castelló reprendrà les concentracions esta setmana per a reivindicar un conveni just i una pujada salarial. Tenim al costat del fil telefònic a Mauro Bellés, ell és militant d'estudiants en lucha. Buenos días, Mauro.
Buenos días, Susana.
Para que esta parada de trabajo de las... del servicio de la limpieza pueda aguantar lo máximo posible, ustedes han preparado un acto para este sábado, ¿no?
Sí, exacto. Es una iniciativa que no solo va a ser este sábado, sino que queremos mantener durante el tiempo hasta que quede claro si se va a ir a huelga o no y en base a lo que necesiten las trabajadoras. Pero vamos a empezar este sábado en Villarreal, que básicamente consistirá en recoger alimentos de la mano de estudiantes y trabajadores que se han ofrecido a ayudarnos. Y luego tenemos pensados también varios sitios, tanto en Castellón como en Villarreal, de asociaciones que nos han cedido el espacio para montar una especie de defensas en las que almacenarlo todo y prepararlas de cara a que se vuelva a convocar una huelga.
En Villarreal, ¿ustedes estarán el sábado exactamente dónde y a qué hora?
En el Más y Más del centro, junto a la plaza del ayuntamiento, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía.
Recordemos que la otra huelga se paralizó porque, así argumentaba el secretario de Comisiones Obreras aquí en esta radio, era para parar el que las trabajadoras de la limpieza no pudieran llevar el sueldo a sus casas. Estaba haciendo largo y ellas cada día perdían dinero. Es así, ¿no?
Sí, exacto, pero lo que pasa es que esto lo cuentan como si fuese algo inevitable y de toda la vida ante una huelga obrera y bien organizada siempre se ha pensado en precisamente evitar eso. Se han preparado cajas de resistencia, se ha buscado la solidaridad entre trabajadores, se le ha ayudado con comida a los huelguistas, esto se ha hecho siempre y ellos esta vez, bueno, normalmente no lo suelen hacer porque utilizan las huelgas como forma de darse publicidad y ganar rédito político, pero si de verdad buscas ganar una huelga hubiesen hecho lo que no hicieron, que es eso, preparar a las trabajadoras, crear cajas de resistencia y evitar precisamente ese desgaste que luego encima utilizaron para legitimar el hecho de desconvocar la huelga sin siquiera preguntarles a ellas.
Ustedes supongo que han estado hablando con estas trabajadoras y trabajadores y ellas les habrán explicado cómo se han sentido durante este tiempo. ¿Y qué les parece a ellas el hecho de que se dilate estas negociaciones y no se llegue a una conclusión?
Sí, claro. De hecho, esta iniciativa no va solo organizada por Estudiantes en Lucha, sino que ha sido precisamente iniciativa también del Frente de Obreros en Lucha, que tiene secciones en varios centros de trabajo de la provincia, precisamente de los que hace nada fueron a huelga, y justamente las de la universidad. De la Universidad Jaume I, que fueron las más combativas, que fueron las que, junto con el apoyo de los estudiantes, que se vio en ese entonces lo necesario que es, tanto para motivarlas como para empujar esa lucha, que también se recogió en alimentos y se hizo lo que se pudo, y precisamente es intentar repetir eso, pero esta vez bien organizado y apoyándolas de verdad.
Mire, no sé dónde lo he leído y no sé exactamente si es así, pero la empresa que entrará a trabajar de limpieza en la UGI, ustedes están haciendo que sea de forma totalmente legal, ¿no? Están pidiendo que la empresa que obtenga esa licitación sí respete todos los convenios, ¿no?
Yo desconozco en detalle cómo se está llevando ese cambio, pero lo que sí recuerdo muy bien, porque lo decían todas las trabajadoras, y que no entiendo ni cómo tanto Comisiones y UGT permiten que se den esas situaciones, como la propia universidad, que nos admitió que ellos lo sabían, pero que no podían hacer nada, entre comillas, que, por ejemplo, la empresa de limpieza cobraba a la Generalitat, por así decirlo, a Consellería, el precio del convenio de Valencia, que es mejor que el de Castellón, sí. Y luego a las trabajadoras les pagaba el de Castellón y se quedaba con la diferencia.
Y todo esto ha salido a la luz a raíz de haber pedido, simple y llanamente, porque no piden otra cosa más que se les integre que no se les haga en el salario mínimo interprofesional, no se les integre el plus de transporte y el de antigüedad, ¿es así, no?
Sí, exacto. O sea, nosotros durante el trabajo que hicimos en la universidad, que ocupamos varias veces, bueno, una vez la ocupamos con cientos de estudiantes, otra vez ya la anterior sí que fuimos a hablar, a intentar hablar con la universidad para ver qué posición tomaban ellos, y precisamente hablando con el vicerrector de campus, si no recuerdo mal, que es el responsable de ese ámbito, de los trabajadores internos, nos contaba eso. O sea, nos contó también, no sé con qué intención, todos esos detalles que ni siquiera se estaban negociando en la huelga, como que la empresa hiciese esa clase de técnicas mafiosas para sacar más dinero de las trabajadoras.
Claro, porque fíjese, ustedes en la UGI, que es lo que viven, intentan que las cosas se hagan como toca, es decir, una empresa cuando consigue una licitación tiene que atenderse a ley. Sí que es verdad que si en todos los edificios públicos o esto también se apoyara, creo que las cosas irían más ágiles. No sé, es mi forma de pensar.
Sí, exacto. O sea, en la universidad es donde se vio que eran más combativas, por así decirlo, y donde más lejos llevaron la huelga, en parte por el tipo de... Claro. Precisamente por la valentía que tenían ellas, y porque al final son ellas las que deciden hasta dónde va una huelga y dónde no, pero también por el apoyo que le dieron todos los estudiantes, y también porque pues estábamos con ellas, les asesorábamos un poco, tanto jurídicamente como por experiencia que teníamos de otros conflictos laborales, y vimos que esta huelga ni se había organizado desde la base, es decir, no habían decidido ellas ir a huelga, ni siquiera se les había avisado a todo el sector. Es decir, luego hablando con trabajadoras que se nos acercaron por el trabajo que hicimos en la UGI, nos contaban que en muchos institutos, en muchos centros de salud, ni siquiera sabían que había huelga, ni se les había avisado con tiempo, y se habían enterado precisamente por todo lo polémico que fue después y todo lo que se montó.
Claro, antes usted decía, les asesorábamos jurídicamente. Imagínese las trabajadoras de los juzgados, si se hubieran visto arropadas por los trabajadores de los juzgados.
Sí, nosotros buscábamos un poco eso, la solidaridad en el centro de estudio, en este caso en la universidad, entre todos los que pues vivimos en la universidad, tanto trabajadores como los estudiantes, que al final tenemos que ser, o sea, el hecho de que las trabajadoras estén así ya no es solo que nos afecte personalmente como estudiantes, sino que por solidaridad obrera, o sea, el día de mañana ya no es solo que la mayoría de estudiantes tengan familiares o madres que trabajen en ese sector, es que el día de mañana, tal y como está el futuro laboral, igual muchos terminamos trabajando en sectores así o incluso más precarizados.
Y además, algo que hay que hacer honor a ello, y es que gracias a esas madres que están trabajando ahí, hay muchos estudiantes que están ahora estudiando en la UGI.
Exacto.
Mauro Bellés, muchas gracias por haber intervenido y gracias por habernos invitado a que vayamos, recuérdelo otra vez, el sábado.
El sábado, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, estaremos en el Más y Más del centro de Villarreal, junto a la plaza del Ayuntamiento.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Just pity. They're out to get you, better leave.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Ni de Gavarda, ve un milagre en Antella. Una abuela caiga al río, si no la trago en Saufega.
Y a un Jeperudet, que al Sans aclama, ni vais ir la chepa, darrere y davant.
Bé, ja sabem vostès que avui estem fent un programa monotemàtic de Sant Antoni. Així que no podia ser menys amb el nostre company dels divendres, no? Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, un plaer, com sempre, tindre't per parlar de les tradicions pues, més arraigades, no? A la nostra localitat, perquè aquesta setmana també és molt important, no? A Villarreal. Què celebra exactament?
Bé, sempre s'ha de fer una diferència, perquè en el santoral hi ha noms com este, com el de Antoni, Toni,
sí.
Toni, que vull dir que és un nom bastant familiar. Jo tinc uns quants familiars d'ací de Villarreal que porten este nom, per tant, és un nom amb un arrelament impressionant a la localitat, però ja diré que tot això té unes causes. No s'ha de confondre en el patró dels antonians, que també té moltíssima tradició, també és Antoni, però este és de Pàdua. Pàdua, uh-huh. Ja sabeu que és una ciutat al nord d'Itàlia, en la regió de Vèneto, i este altre Sant Antoni se celebra el 13 de juny, i era un franciscà del segle XIII, que en realitat va néixer a Lisboa, però va morir a Pàdua, així que els portuguesos l'anomenen en realitat Sant Antoni de Lisboa. Però com dic, no és este Sant Antoni el que commemorem, celebrem ara, sinó que és l'altre, que s'anomena també Sant Antoni Abat, o Sant Antoni, el del porquet.
Clar.
I ell era un místic del cristianisme, més o menys del segle IV, perquè sempre són una miqueta incertes aquestes dades, no? Se le coneix a Sant Antoni del Porquet perquè és així com el representem i com el tenim a la capella de la Mare de Déu de Gràcia, a l'ermitori de la Mare de Déu de Gràcia, al costat del Millars. Així el tenim representat. És curiós perquè com és més antic que el cisma d'Orient i Occident, que se produeix en el segle XI, este sant és compartit per l'Església Ortodoxa, per tant, els romanesos que seguissin esta fe, a Vila-real també estaran celebrant el mateix i em consta que solen participar de la tradicional matxà.
Sí, sí, la veritat és que Sant Antoni Abat pues, és un sant pues, molt arrigat a les nostres tradicions. Tu, Santi, saps el que em va passar a mi quan vaig arribar a Madrid? Resulta que jo em vaig anar amb una companya de Betxí, i clar, allí ja saps que Sant Antoni pues, és una institució i saps que nosaltres tenim mitjanament compartit entre les alqueries i Betxí i sa muntanyeta que ens la deixen una volta a l'any, no? I clar, quan ho explicàvem a Madrid, no sabien qui era Sant Antoni Abat, saps? I clar, vam arribar a la conclusió que era Sant Anton, perquè en castellà es diu Sant Anton, no Sant Antonio, no? Que és el que seria el Sant Antoni de Pàdua, suposo.
Este sant li passa en el nom, el que li passa al meu també, que és Santiago, sí. Jacob, Diego, etcètera, que com té tantíssima tradició al llarg dels segles, doncs han anat originant-se moltes variants del nom, no? I li passa, jo crec que exactament el mateix. Eixa muntanyeta de Sant Antoni és fonamental també per a Vila-real, encara que estigui en el terme de Betxí, però hauria de dir que és una miqueta també nostra, eh?
Jo sé... Sempre vols ficar la pateta, eh?
Sí, perquè conec molta gent de Vila-real que en el seu temps se va casar ahí, que va en la bici per aquella zona, i passejos, i també que va a Betxí quan es fan les celebracions ahir de Sant Antoni, a la romeria i tot això, i per tant és que som ciutats veïnes,
sí,
no?
Sí, són tant, tots.
És una muntanya que jo crec que està molt dins de l'imaginari de Vila-real, també.
Sí, doncs pues, anem a parlar, no?, de qui era exactament pues, Sant Antoni Abat, no, Santi?
Bé, sempre, així sempre hi ha una barreja de dades legendàries, històriques, i no se sap ben bé que és cert, no? Per exemple, es diu d'ell que va viure fins als 105 anys. Mm-hmm. N'hi ha un llibre molt curiós, que és la Llegenda Dorada, la Llegenda Daurada de Giacomo de Voragine, del segle XIII, que parla d'este sant, no? També explica ahí que els cavallers de l'Orde Hospitalària van portar a Constantinoble, que és com la Roma d'Orient, perquè ens entenguem, que ells en el nostre Tirant-lo Blanc i en la nostra literatura constantment, i que allí és on van portar les relíquies del sant. I després, doncs, miraculosament, es van descobrir posteriorment, i això va ajudar, no, aquestes relíquies a seguir una miqueta la devoció. Ja sabem de relíquies molt a Vila-real, per les de Sant Pasqual. La iconografia és molt curiosa, perquè hi ha moltíssimes obres que el representen, com Diego Velázquez, no?, que té aquesta imatge tan mística en la barba llarga de Sant Antoni, se li sol representar en una vara de bar, i és curiós perquè realment ell no va practicar mai la vida monàstica. Simbolismes que l'acompanyen molt curiosos és, per exemple, la tau. Sembla ser que és d'origen egipci, encara que és una lletra grega, la tau, perquè la tau és la creu, no?, i la T és una de les lletres de l'alfabet, i totes les lletres de l'alfabet tenen un simbolisme, en concret este, el de la T, seria la creu, i per tant la passió, el patiment, per arribar a Déu i tot això, no? Recordem que l'alfa és el principi de tot, l'omega, i de vegades quan fan representacions de Jesucrist, doncs posen aquestes lletres gregues, doncs la que acompanya a Sant Antoni és la tau, que avui en dia també fan servir els antonians, els franciscans actuals, com a representació d'esta mística que acompanya a Sant Antoni, no? Hi ha històries que són curioses, com la del cor, quan visita a un altre penitent solitari, que portava una vida com la d'ell, la de la puresa i el porc, que per això l'anomenem el del porquet. Sembla ser que en un dels somnis místics de Sant Antoni el va atacar un porc senglar, un porc salvatge. I ell, amb la gràcia de Déu, doncs, va aconseguir domesticar-lo, i de porc salvatge, de porc senglar, se va convertir en un porc domèstic i dòcil. Per això l'acompanyen en el porquet. En el temps, l'imaginari popular, les llegendes, les tradicions populars, en compte de ficar un porquet, doncs, li van anar picant altres animals, com gallines, oques, cavalls, gossos, i veureu iconografia d'ell amb altres animals perquè ja amb el temps, en l'edat mitjana sobretot, es va acabar convertint en el sant protector dels animals, per este desenvolupament popular, que jo crec que és de les coses que més m'impressionen a Vila-real, i Samatxà, que no para de passar gent en animals i animals, i que he vist fins i tot dur a gent a beneir un caragol.
M'agrada moltíssim, no?
Que l'explicació de per què és tan popular en els pobles de Castelló és perquè nosaltres pertanyíem a un bisbat antigament, fins allà al segle XX, fins allà als anys 60, quan es va crear el bisbat de Sogorb-Castelló, nosaltres formàvem part del bisbat de Tortosa. I precisament per la influència del bisbe de Tortosa, Francesc de Paulà, que a principis del segle XIV es va impulsar, com sol passar moltes vegades, la devoció per este sant. Sempre té a veure amb això, amb bisbes, arquebisbes que volen promocionar un determinat sant per raons de predicació, evangèliques o el que siga, i això seria una miqueta l'explicació també de la popularitat de Sant Antoni a les nostres terres.
I nosaltres, Santi, com ens agrada més una festa que jo que sé, saps? Pues la hem adquirit al nostre calendari rodejat en roig i ja és pues tota una tradició a la ciutat, no? I per què realment, no? A part de que ve que el bisbat intentarà influir i difondre aquesta festa, jo crec que a lo millor seria perquè així tindríem a lo millor molts animalets, no? I intentaven pues a lo millor pues que els beneïren perquè els cuidaren a lo millor, no? Pot ser.
És evident que la importància dels animals en la societat de fa un segle no és la mateixa que avui dia, perquè moltes famílies la seva economia depenia dels animals, la seva alimentació, no? Pensem en gallines, i clar, si es posaven malaltes, doncs moltes vegades pensaven, crec jo, no?, que era com un càstig de Déu. Aleshores, el contrari és buscar la benedicció de Déu, i en aquest cas, per la tradició catòlica, la intercessió del sant de Sant Antoni. No? A Vila-real, les arrels, cal buscar-les al segle XIV, a les vores de Millars. Sempre s'ha dit que allí se van establir alguns frares mendicants i que es convertissin en uns penitents solitaris, uns eremites, d'ahir la paraula eremita, no? Perquè n'hi ha eremites que s'aparten del món contemplant a Déu, la naturalesa i coses així, i ells doncs sembla que porten les seues imatges devocionals, i els eremites doncs promocionen també doncs el seguiment que feien en aquell cas concret de Sant Antoni. I ahir una miqueta sembla ser que està l'origen d'aquesta devoció en part, no? Se parla en plural de les ermites, quan investiguem documents de Vila-real, i sembla això, que n'hi havia coves, capelletes, a prop de la sud, que és on se proporcionava l'aigua de rec, mitjançant la séquia de la vila, el que ara és el terme del pont del riu, i d'ahí, doncs bé, per una banda està més enllà l'ermitori de Santa Quitèria, i a esta banda del riu, doncs els coneguts com a ermites de la Mare de Déu, de la Verge Madonna i la de Sant Antoni. La primera documentació sobre la festivitat, la referència concreta a esta ermita, se troba al Manual de Consells de l'any 1483. I es fa constar ahir que un frare ocupa una ermita i que se compra sofre i salmitre per a fer una festa al sant. Per tant, ja sabem que s'utilitzaven explosius, traques. I és la dada més antiga que tenim. Fixem-nos que estem en el segle XV. Per tant, són cinc, camí de sis segles de tradició de festes al voltant de Sant Antoni o de devoció de Sant Antoni a la localitat.
Sí.
Al començament del segle VII i ja després, sembla ser que n'hi havia un frare encarregat de les dues ermites que hem comentat, que no estarien massa lluny una de l'altra, i el bisbe dona permís per a que el consell de la vila doncs, faci ahir les misses, les festes, que compren els aixovars, els ajuars, i que es mana també construir porxos davant de les edificacions. Més o menys de la grandària doncs, podem veure per les construccions d'aquell moment, doncs, que era relativament important, no? S'ubica damunt mateix de la Coveta, que coneixem al poble, i això és el nucli originari de l'ermitori de la Mare de Déu. Actualment, jo t'he enviat una foto que veuràs que a l'esquerra està Sant Vicent Ferrer i a la dreta està Sant Antoni, el del Porquet, Sant Antoni Abad. Sí. El mig de la Mare de Déu, de Gràcia, perquè, clar, tota aquesta tradició doncs, va acompanyant a l'origen d'esta devoció al poble i de Sant Antoni, clar, de l'ermita de Vila-real.
Per tant, o sigui, si l'origen sembla que aquesta ermita estava dedicada a Sant Antoni, com canvia aquesta tradició a la Mare de Déu de Gràcia?
Bé, la devoció a la Mare de Déu de Gràcia en temps medievals, doncs, sobretot va substituint aquestes imatges que tenim del Pantocràtor, de Crist assegut al tro i coses així, donaven una miqueta de por. Aleshores, a la gent doncs, li semblava més atractiu la Mare de Déu i per això va augmentant aquesta devoció. Hi ha autors que diuen que el fet que s'anomena de Gràcia és quan una Mare de Déu no tenia nom, aleshores se li posava així, no ho sé. La qüestió és que va decaent una devoció, va sent substituïda per l'altra, això passa moltíssimes vegades en moltes poblacions. Fixeu-vos que el nostre patró antigament era Sant Jaume i ara Sant Pasqual. Sí. Vull dir que és un procés que...
Que va canviant, no? En funció...
Que sol passar. Vull dir, històricament ens ha passat, com dic, en Sant Jaume i Sant Pasqual també. Però ahir queda Sant Antoni, no?, en un dels laterals.
No, sí,
de fet, ahir se fa una missa.
Clar, això t'anava a preguntar, no?, perquè moltes voltes, crec que quan he comentat amb tu, no?, la benedicció dels panellets es fa allà també, no?, el dia de el 10 de gener, no?, se sol fer allí.
A veure, nosaltres en la tradició catòlica sempre tenim la festa i la vespra, que sí, de fet sí, això sí. És molt important, sobretot en el misteri d'ells. La festa és el dia en si, el dia del sant, i la vespra és quan es fa la matxà, que sol ser el dia d'abans, a les 7, a la plaça Mossèn Ballester. No sé enguany, però jo pel que recordo sempre...
Sí, enguany cau aixina també, o sigui, perquè el setge de gener és el diumenge, que és quan es fa la matxà de Sant Antoni.
I ahir es beneixen ja els pans, però això pot ser si algun company més de l'Ajuntament va i vos ho comenta. Una cosa és la benedicció dels pans, el pa dels pobres, i una altra la del pa dels animals. Si no recordem malament, el de la matxà és el pa dels animals, diguem, sí. I el que es repartís en la missa a l'endemà, que la missa és a la una, en l'ermita, i a mi això és que em sembla molt entranyable perquè van tots en cua i van a per el seu pa. Antigament crec que es donava també com una llonganissa, no? Perquè, home, com és el porquet del que acompanya el sant i està tot beneït,
sí.
I sobretot gent gran, però també més jove, doncs anava a aquesta missa i arribar, no? Perquè em sembla que enguany es manté i arreplegar aquest pa. Però un és el dels animals i l'altre és el de les persones. És el pa dels pobres, que simbolitza doncs, la caritat, justetament. Però el que es dona als animals simbolitza la benedicció als animals del sant.
Sí. Bé, no? Als animals, a voltes, el que se li sol donar són rotllets. En el cas de la meva localitat, a les Alqueries, són rotllets. Però sí que és veritat que, per exemple, quan la primera volta que vaig anar al Masora, allà es fa com una missa i cadascú porta el que vulga, no? Jo he vist fins i tot magdalenes, no? I anem tots en comitiva a l'església i es fa la benedicció de lo que porta cadascú a la seua cistelleta. A més, va tot el món a mimbre i trau ixe ajuar, no? Que han fet les iaies amb tota l'estima durant l'any i que el lluïssen, no? Que també és molt bonic, no?
I que, de fet, és que és com ho estàs dient. El rotllet és el dia de la vespre i sí. El pa és el dia de la festa. Mm-hmm. El dia del sant en si. No sé si el rotllet és el... No sé, perquè li ficaven al cap algun animal, però perquè són rotllets més xicotets, no?
Sí. Però sí que és veritat que també... Una altra part emblemàtica de Sant Antoni són les fogueres. A nosaltres ens agrada molt el foc, En qualsevol festa que tenim així a la nostra Vila Real i a tot el País Valencià, el
la
foc
Antoni,
és necessari, no?
La de Sant Antoni, ahir a la plaça Mossèn Ballester, sempre m'ha semblat bastant impressionant. Vull dir, se fa prou de foc i a més com és un dia... ara parlarem, si vols, de les dites, és un dia que sol fer fred.
Moltíssim, molt.
Aleshores va bé i se foc, no? Però no és l'únic, no? Pensem també en Sant Josep, que sembla ser que per tradició, si no tenim falles, però sí que s'han fet fogueres. Després, altres fogueres, la de Sant Joan, que així la gent doncs, va a Benicàssim, a Nules, a Borriana, a les poblacions properes de la mar, o ho fan els massets, també, moltes vegades. I després quedaria Nadal, que Nadal realment és el novembre, vull dir, però bueno, ahí jo crec que són més espelmes, no? Les veles i coses així.
Sí,
però bueno,
sí.
El foc també protagonista de,
sí.
Diguem-ne, de tots els solsticis i els equinocis, doncs la llum i el foc és sempre el protagonista, almenys en la nostra cultura, diuen que tot això té arrels paganes i coses així, és molt bonic.
Escolta, te vaig a dir algo de Nadal, val? O siga, hi ha gent que a lo millor té ximeneia i durant tot l'any no l'encén i s'encén per a Nadal. O sigui, l'utilitza tan sols el dia de Nadal, que és, o sigui, durant aquestes festes, no? Com que és més acollidor, també s'adorna i s'espai, no? Se li dona pues, el lloc essencial de la casa en aquest temps. Si te dones compte, eh? O sigui, que molt curiós, sempre el foc present en totes les nostres celebracions. Però a mi m'agrada moltíssim les dites, aixina que espere que m'agrade molt, no? Aquestes també, com sempre.
Te n'he portat unes quantes. Mira, la que se sol dir per a Simón és per Sant Antoni fa un fred del dimoni.
Que
sempre es complís.
No, a més, avui ja estan veient tots com està el cel nuvolós i anem tots molt abrigats, aixina que enguany molt de fred.
Després de la devoció que se té, fa contestadita. Sant Antoni és un sant molt miraculós, li demanes un miracle i te'n fa dos.
Ah, que bé, que bé.
Un altre, perquè estan ahí a prop les Carnestoltes també, a Sant Antoni de Gener, Carnestoltes hem de fer, no? Perquè són coses molt pròximes en el temps, no? El gener festes té per triar el rei, Sant Antoni i Sant Sebastià. Sant Sebastià és el 20 de gener,
sí.
Patró de, ara ho diré, de la Vilavella, no?
Sí, correcte, correcte. I per cert, a mi també m'agrada moltíssim aquests que fas referència de a Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, a Sant Antoni un pas de dimoni i als reis bèstia els qui no ho coneix, no?
Sí, sí, sí. Bé. Perquè és que els sants van associats sempre als temps, als canvis de temps, a l'agricultura moltíssim també. Ai, i abans t'havia parlat del caragol beneït. Mira,
sí.
Per a Sant Antoni, caragols en alioli.
Això per els d'Almassora, eh? També.
Després de beneir-lo, doncs igual el pobre caragol
a l'olla, sí, és el que té.
Què més? Doncs Sant Antoni, una cosa te vull dir, que els pobres planten la vinya i els rics es beuen el vi.
Ah.
Una altra molt de Vila-real, perquè així són molt de vi. Es diuen borratxos.
Sí.
Més coses. Sant Antoni del Porquet és el primer mes del fred. És que així al Mediterrani, quan fa fred de veres, és ara el gener. Més que al desembre, jo crec.
Totalment, no? D'ací, des de gener, fins a lo millor un poquet de març, no? Perquè la Magdalena i les Falles a voltes també solen ser revoltoses, complicades. És el mes del vent per excel·lència, no? Però és veritat que el jersei ho utilitzem ara.
Havies parlat dels sants associats al temps. Mira,
sí.
Sant Antoni el gela, Sant Vicent el mata i la Candelera l'enterra.
Vaja. Això crec que és l'hivern, no? Fa referència com
sí,
a l'hivern.
Sí, efectivament. Sí.
Clar, perquè a mi sempre m'han dit que com aquestos de a Santa Llúcia, un pas de puça, en veritat és com que el sol, poquet a poquet, va agarrant força, diguem, durant aquestes vesprades que se van fer poquet a poquet més llargues, no? Perquè així ens agrada moltíssim el sol i poquet a poquet va clarejant un poquet més fins a la primavera. No sé si això és aixina, però això és el que m'han ensenyat sempre a ma casa, eh?
El que hem de vigilar és que no ploga, no?
Clar,
si no, s'aigua la festa, millor dit, i sempre diuen que si plou per Sant Antoni, pluja del dimoni.
Totalment, no? Perquè
se marxa, se tot.
ens quedem sense tot. I és una festa molt bonica perquè hi ha que pensar, Santi, que és una festa que aglutina a tot el món, creient o no creient, passa com en els Nadals, no? És un temps per a gaudir i, a més, que fins Carnestoltes no tornem a tindre res. Bé, tenim Sant Blai també per ahí, pel mig. Però és com... t'esperaves tindre la teua dieta després de, dels Nadals, no t'apatis que és que arriba la torra de Sant Antoni que no et deixa, no? O sigui que...
Efectivament, no? La gastronomia és importantíssima també en aquest temps.
Sí, sí,
i
sí.
D'això, vull dir, donem fe a tots els pobles d'ací del voltant, que, bueno, Betxí i molts altres que tenen tradició. Així que jo crec que és un temps per a gaudir dins de les limitacions que sempre ens dona aquesta pandèmia, però per a no perdre esta festa, perquè és importantíssima, és molt nostra, i molt nostra, perquè ja vos he dit que concretament a Vila-real té moltíssims segles. I el fet que un sant no siga el patró no significa que no tinga tradició, no? La té i molta, com acabem de comentar.
Sí.
Així que en este especial que heu fet de Sant Antoni, que la gent, això, que participe com puga, però que participe de mantenir esta festa viva.
Pues això esperem, no? Sobretot enguany, que els animalets ja han passat a ser, fins i tot, membres de la nostra família, pues jo crec que la benedicció per a ells,
legalment,
o sigui que oficialment pues hi ha que beneir-los a tots ells. Així que, Santi Cortés, com sempre, un plaer i fins la pròxima setmana.
Gràcies.
I a tots vostès, pues ens retrobem el proper dilluns. Passen un bon cap de setmana gaudint d'aquest dia de Sant Antoni el més bé que puguen. Fins dilluns.
I se me posa a nedar i l'home s'aclama.